Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
El 90% dels autònoms acabaran l'any amb dades negatives respecte al 2019 arran de la pandèmia. De fet, un 85% dels integrants d'aquest col·lectiu no es veuen capaços d'aguantar una tercera onada, segons dades de Pimec. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. L'impacte de la pandèmia ha estat demolidor, segons l'informe de la patronal. Així ho ha destacat el Cafè de la Ràdio, el gerent de l'àrea institucional de Pimec, Ángel Hermosilla.
Hem de pensar que només un 4% manifesta que ha tingut una activitat superior al 2019, que encara hi ha gent que també té una evolució positiva. Un 4%, la resta, ha tingut una activitat inferior al 100%. Vol dir que l'activitat en aquests moments és inferior, i en alguns casos molt inferior, a la que van tenir l'any 2019.
Per això, des de Pimec demanen ajudes directes a tots els autònoms afectats i rebutgen els crèdits, que impliquen haver de retornar l'import en un termini en què la situació no té per què haver millorat.
Torna a créixer el nombre d'ingressats per coronavirus al Taulí.
Ara mateix hi ha 112 hospitalitzats, 3 més que dilluns. D'aquests, 23 es troben a la unitat de cures intensives o a semicrítics, i això fa 2 més que 48 hores enrere. En total, s'han registrat 18 nous ingressos i 3 defuncions, i així mateix també s'han diagnosticat 29 casos nous. Pel que fa al risc de rebrot a la ciutat, ha augmentat de forma considerable respecte a dilluns, passant dels 338 als 394 punts. La velocitat de propagació també creix fins l'1,24, mentre que fa 48 hores es trobava a l'1,09.
En esports, els arlequinats s'han entrenat avui en sessió doble per preparar el partit de dilluns.
Els homes d'Antonio Hidalgo s'han exercitat a Sant Oleguer aquesta tarda i al CAR de Sant Cugat aquest matí. L'objectiu és estar en forma per enfrontar-se al Girona a Montilivi.
Són algunes de les notícies que us explicarem a la pròxima mitja hora amb el Sergi Cubero, les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Graus ara mateix a Sabadell, temperatures que es mantenen baixes com tota aquesta setmana. Hem d'esperar canvis? Li preguntem al Manuel Álvarez. Bona tarda.
Hola, bona tarda. El vent ha afluixat, tot i que es mantenen les ratxes fortes a molts punts del territori, sobretot de la meitat sud. A banda, també la nevada del vessant nord, que ha deixat fins a 16 centímetres a la localitat de Vilella, també ha parat de nevar, tot i que encara durant aquesta tarda podria reaparèixer de forma esporàdica la nevada. Núvols als mitjans que aniran circulant i aniran en augment a la resta del territori, amb una temperatura màxima que al litoral i prelitoral arribarà fins als 12 o 13 graus, en canvi cap a l'interior difícilment superarem els 10 graus, només cap a la zona del Pla de Lleida. De cara a demà, esperem un matí amb més estones de sol, una tarda amb ràpid augment dels núvols i fins i tot a partir del vespre arribaran algunes precipitacions que afectaran sobretot zones de la meitat oest del territori, també al Pirineu, amb una cota de neu que baixarà dels 900 fins als 700 metres a última hora del dia, és a dir, la nit de Cap d'Any. La temperatura en general demà, la mínima semblant, la màxima una miqueta més baixa. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora només trobem un punt conflictiu a la xarxa viària més propera a Sabadell. Es tracta de la B30, al seu pas per Barberà, on hi ha un quilòmetre de retencions per enllaçar amb la C58 en sentit sud. Pel que fa a Barcelona, se circula còmodament a aquesta hora. 9 de cada 10 autònoms ha facturat menys aquest any que el 2019. Són dades que recull un informe de Pimec sobre l'impacte que ha tingut la pandèmia pels treballadors a compte propi. L'economista i gerent de l'àrea institucional de la patronal, Ángel Hermosilla, també ha explicat que la meitat dels autònoms ha perdut el 50% de la seva facturació i que només un 4% ha millorat la seva economia. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
Un 18% d'autònoms encara no té activitat. Manifesta que l'enquesta que vam fer a principis de desembre en aquest moment no tenia activitat. I com deia, hi ha determinats àmbits, com pugui ser la gent que es dedica a organització de fires i events, que pràcticament no ha treballat des del mes de març, o els que estan dedicats a l'oci nocturn o activitats d'aquest tipus, doncs pràcticament han tingut que tancar en el mes de març i a hores d'ara poca activitat n'han tingut.
També ha patit molt el sector de la restauració, afectat pels continuats tancaments i havent de suportar les despeses habituals, com el lloguer dels locals o els impostos. Per aquest motiu, des de Pimec demanen que suspenguin les taxes i es promoguin ajudes directes.
Per tant, el que demanem és més ajudes, sobretot si hi han d'haver restriccions, i ajudes directes, vull dir que vagin directament a l'autònom a compensar. No val més endeutament, perquè l'endeutament al final... El que implica és donar una mica d'aire ara, però evidentment ho has de tornar en el futur, i com el futur tampoc està clar, doncs tens un problema greu, no?
En cas d'una nova onada del virus que porti noves restriccions, 8 de cada 10 autònoms assenyalen que veuen molt difícil poder-ho suportar, i d'aquests, el 40% ja dona per fet que hauria de tancar i de suspendre la seva activitat econòmica.
El mercat de Campoamor està recuperant de mica en mica l'activitat perduda en els últims anys amb l'adjudicació de noves llicències i la posada en marxa de nous negocis. Ara mateix, 14 parades estan adjudicades, de les quals 5 ja estan obertes i s'han allargat les llicències fins al 31 de desembre del 2021. Així mateix, els comerciants estan creant una associació per fer de paraigües de les seves necessitats i per posar sobre la taula millores i propostes.
L'augment de l'activitat també ha suposat un altre efecte positiu. Els emprenedors han escollit el mercat de Campoamor per impulsar-hi els seus negocis. Ho ha destacat Raúl Sánchez, representant dels paradistes, en declaracions al Cafè de la Ràdio.
Bueno, se ha animado más la gente. Ha visto que han empezado a abrir paradas, han empezado a poner más solicitudes. Es un trabajo del barrio, es un trabajo de la organización que hemos llevado. Es un trabajo, bueno, gracias también a la Asociación del Poble del Sud, que nos ayuda mucho. Y los nuevos comerciantes, pues bueno, quieren empezar esta nueva etapa. Y hay que animarlos a que abran paradas, porque el mercado todavía está ahí. Es un sitio público, es un sitio municipal, el cual pueden acceder a un coste muy bajo, la inversión es casi mínima.
Amb tot, l'escenari actual queda molt lluny del possible tancament que estava sobre la taula fa només un any. La pressió veïnal va portar l'Ajuntament a fer marxa enrere en aquesta decisió i a donar resposta a altres demandes, com l'agilització dels tràmits d'adjudicació de llicències. Però encara queden coses per resoldre, segons Sánchez.
El mercadillo del jueves se ocupaba la zona de carga y descarga. Y entonces entendíamos nosotros como comerciantes de que la administración pues tenía que reestructurar el mercadillo de jueves, por lo menos reubicar a esas dos paradas que ocupaban el espacio del carga y descarga para poder acceder nosotros libremente para descargar, porque ahora ya somos unos cuantos, van a venir más, y en la carga y descarga entendemos que un edificio público tiene que estar siempre accesible, ¿no?
Des de fa uns dies, el rebost solidari s'ha instal·lat al mercat de Campoamor per fer efectiu el repartiment dels aliments. Els paradistes veuen amb bons ulls compartir espai amb aquest servei, tot i que lamenten que els primers dies es van registrar moments de tensió a la cua per accedir-hi, un fet que atribueixen a una falta de planificació prèvia.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe @radiosabadell.fm.
Us ho dèiem en titulars, el Taulí ha detectat 29 nous positius per coronavirus en 48 hores, en una setmana en què les xifres de la pandèmia semblen no millorar. A dia d'avui, l'Hospital de Sabadell té 112 pacients ingressats, 4 més que dilluns, i se n'han registrat 18 nous ingressos i 3 noves morts.
Segons ha informat el Taulí, dels 112 ingressats, 23 es troben en situació de semicrítics o a la UCI. Per això, si ho comparem amb dilluns, la xifra es manté estable, però fa setmanes que no baixa de les 100 persones hospitalitzades. A la UCI, les xifres també són més altes avui que a principis de setmana, quan eren 2 menys dels 23 pacients actuals. Tot en un context desfavorable. El risc de rebrot a la ciutat, avui, se situa als 394 punts, després de pujar des dels 338 que registrava dilluns, i se situa així en una zona de risc molt alt.
Des de l'inici de la pandèmia, a Sabadell s'han declarat 10.992 casos positius de coronavirus i 454 morts.
I al conjunt de Catalunya, els indicadors de la pandèmia retrocedeixen una mica. La velocitat de contagi ha baixat 6 centèsimes des d'ahir i ara marca l'1,03. El risc de rebrot també recula i perd 15 punts. Ara està a 328, després d'arribar a marcar 377 punts aquest dilluns. A més, el Departament de Salut ha notificat 928 noves morts i en total hi ha ingressats 1.820 pacients i persones als hospitals catalans.
No deixem de parlar de salut perquè la Federació d'Associacions de Veïns de Sabadell canta una Nadala personalitzada davant l'Institut Català de la Salut per reivindicar la sanitat pública. A la lletra de la cançó hi han posat referències al consultori de Poblenou, les retallades, la pediatria i les visites presencials. Unes demandes que també s'han fet veure en cartells enganxats a les parets de la seu de l'ICS a la Rambla número 229.
Aquest és un punt de concentració habitual per al col·lectiu que s'hi concentra també cada dimecres. Carregats amb perruques i barrets nadalencs, els concentrats han cantat la Nadala i han llegit les peticions que fan a l'ICS. Agustín Lorca, vicepresident de la FAPS i encarregat de la Vocalia de Sanitat, explica quines són.
Pedimos que el CAT de Poblenou se abra con realmente con el médico y no solamente con la enfermera y un administrativo. El médico y, si se tercia, que por ahora entendemos las circunstancias, solo sería el médico. Después sería como un CAT normal y habitual. Pero bueno, en principio con el médico y la enfermera y el administrativo. Pedimos también que las visitas sean presenciales y no telefónicas. Y luego la pediatría en cada CAP, porque la están concentrando en unos CAP. Y hay barrios que no tienen ni medio de transporte para ir.
Com en cada ocasió, les peticions s'han entregat a la institució de la Generalitat. Els veïns han recordat que tenen el suport del ple municipal i esperen que es faci realitat els versos de la Nadal adaptada. Una pediatria a cada CAP, que no tanquin Poblenou i les visites presencials. I que no quedi tot com el títol de la Nadala original. Fum, fum, fum.
Instagram @RadioSabadell. Segueix-nos.
Obrint pàgina política, Junts per Sabadell ha volgut acabar l'any fent un balanç del seu 2020 i posant-se 5 reptes de cara a l'exercici que està a punt de començar. Continuarà la seva defensa de l'eix Gran Via Ripoll per convertir-lo en un entorn de coneixement i recerca, amb l'Hospital de Sabadell i la UAB com a pals de paller, ha defensat la portaveu Lourdes Ciuró. També destinaran esforços a preservar el patrimoni municipal, proposant que es destini un 1% del pressupost anual a aquesta finalitat, però també han obert nous fronts.
Exacte, la formació exconvergent defensa que cal canviar el model del Centre de Formació i Integració Laboral del Vapor Llong. Junts és crític amb l'actual Vapor Llong, organització que considera obsoleta i que no entén que porti 20 mesos sense gerència. A més, apunten que és una peça clau per combatre l'atur que ha deixat la Covid-19.
Passa per implementar un model diferent de funcionament, on hi hagi col·laboració amb empreses, amb agents socials i amb espai formatiu, perquè puguem donar aquella formació que necessita la nostra indústria. Formació específica en atenció a la demanda que tingui la indústria sabadellenca. Per tant, que hi hagi joves que estiguin disposats i disposades a estudiar i preparar-se formativament per allò que necessiten les empreses sabadellenques. I no ho farem si no aconseguim posar a una empreses, agents socials i agents formadors.
Finalment, els dos últims objectius pel 2021 seran la línia de projectar la ciutat. Per això, defensa que Sabadell ha d'aconseguir ser capital de la cultura catalana el 2024, una iniciativa que assegura que porta el segell de Junts. També creuen que s'ha de recuperar la pista coberta d'atletisme quan deixi de ser l'Hospital Temporal del Vallès Salut, amb tots els esdeveniments esportius que s'hi celebraven.
Promocionar el municipalisme des del govern és l'objectiu que s'ha fixat el sabadellenc Edu Navarro en incorporar-se a les llistes d'En Comú Podem per les eleccions al Parlament de Catalunya. Ho ha destacat al Cafè de la Ràdio després que s'hagi fet públic que serà el número 23 a la candidatura encapçalada per Jéssica Albiach el pròxim 14 de febrer.
La veritat que nosaltres farem tot el possible doncs, perquè hi hagi un govern de progrés a Catalunya. Catalunya necessita tancar aquesta etapa de desgovern on s'ha deixat de banda tant a la ciutadania com també, hem de dir, als propis ajuntaments, al poder local. I, per tant, serà fonamental que des del Parlament de Catalunya fem tot el possible per defensar les ciutats i, en el meu cas concret, en el cas de Sabadell, per tot el que ens afecta. Per la necessitat de nous projectes que s'hauran de finançar des de la Generalitat.
En aquest sentit, Navarro assegura que Sabadell necessita un govern que tingui en compte les seves necessitats, però també el seu potencial com a cocapital del Vallès Occidental. L'exregidor d'Unitat pel Canvi assegura que cal posar fi al barcelonacentrisme i posar els ajuntaments com a pals de paller.
Avui també hem sabut que el tinent d'alcaldessa Pol Gibert serà número 9 a les llistes del Partit dels Socialistes per Barcelona. En les pròximes hores ho haurà de ratificar el Consell Nacional del PSC. Cal recordar que fins ara Gibert ja ocupava l'acte de diputat de la formació al Parlament. I un últim apunt polític, Sergio Salcedo ha estat reelegit coordinador de l'agrupació local de Ciutadans.
Així n'ha informat la formació en un comunicat difós aquest matí en el qual Salcedo qualifica d'orgull que els afiliats l'hagin tornat a triar per ocupar el càrrec. Sergio Salcedo és coordinador del Partit Taronja de la ciutat des del 2017, quan va substituir a Joan García. Està vinculat a Ciutadans des del 2010.
Més notícies del dia. La policia municipal planeja un dispositiu especial per la nit de Cap d'Any.
El dispositiu s'ha preparat pensant en les circumstàncies especials i les mesures vigents establertes per les autoritats. El tinent d'alcaldessa i regidor de Seguretat, Jesús Rodríguez, ha explicat que aquest any no només realitzaran controls des de la 1 fins a les 6 de la matinada, sinó que també fins a les 10 del matí.
Per aquest any posarem el dispositiu a partir de la 1 de la matinada i continuarà a partir de les 6 de la matinada, perquè en les reunions que hem fet de coordinació s'ha detectat que segurament hi ha molta gent que allargarà la festa de Cap d'Any fins a les 6 de la matinada per agafar després el cotxe. I per aquest motiu nosaltres hem implementat un dispositiu que anirà des de les 6 també fins a les 10 del matí per intentar donar sortida a tota aquesta situació, perquè creiem que tindrem més circulació de la que calia.
Els controls als agents municipals vigilaran tant el compliment de les restriccions de mobilitat com la conducció i l'alcoholèmia.
Sobre el públic, l'exposició Francesc Layret, diputat per Sabadell, el fill roig del catalanisme, al Museu d'Història de Sabadell.
La mostra consisteix en fer un repàs a la trajectòria de Layret i s'emmarca dins del programa d'actes del centenari del seu assassinat. El comissari de l'exposició, Jordi Serrano, ha explicat què s'hi podrà veure amb elements inèdits.
La gent que vingui podrà veure fotos mai vistes cedides per la família Layret. Podrà veure objectes personals, objectes de la família, podrà veure cartes originals. L'última carta que va enviar Francesc Layret al matí del dia que el van assassinar, i podran veure en el conjunt de l'exposició una cosa que és molt notable, que és que de les últimes 36 hores de la vida de Francesc Layret, 20 les va passar a Sabadell.
L'exposició obeeix un mandat del ple municipal per commemorar l'efemèride i es podrà visitar fins al 21 de març de 2021.
I ara obrim pàgina cultural perquè el Teatre del Sol s'omple de música aquesta setmana. Ariadna Clapés presenta l'espectacle 26, un conjunt de cançons emocionals i íntimes a la Sala Petita. Després del pas del guitarrista Pau Mas, ex d'Ovella Xau i ara liderant el projecte propi Maupes, l'espai del carrer del Sol es converteix en una espècie de cabaret per la música per una setmana.
Ari Clapés, de 26 anys, té una llarga experiència als escenaris sabadellencs. Aquest matí ha passat pel Cafè de la Ràdio i ha explicat que va començar a fer òperes infantils a la Faràndula i ha passat també per tots els escenaris locals. Clapés es defineix com un amant dels musicals que en aquesta ocasió ha fet el pas per crear un espectacle a través de versions que la defineixen com a artista.
Es deia Ànima 25, en un principi. S'havia de dur a terme al maig al Teatre del Sol també mateix. Però pel tema de coronavirus i aquestes coses, pues, es va haver, d'anul·lar. I, de fet, en un principi tenia una mica un aire una mica diferent. Continuava sent el mateix, que el que vindria a ser és un viatge una mica emocional, com bé diu la descripció. Però explicant una mica la meva història. És una mica un procés catàrtic que vaig fer en aquell moment.
Però un número després, 26, Clapés proposa parlar de temes com l'assetjament escolar o les relacions tòxiques en primera persona. Un espectacle arriscat i introspectiu en què s'ha rodejat de la seva germana Núria al piano i la col·laboració de Marc Baltà. Aquesta nit s'estrena 26, però les entrades s'han esgotat. I també per al cap de setmana. Clapés s'ha mostrat molt contenta i ha assegurat que està intentant buscar un altre espai per repetir experiència.
Poquíssimos minutos de entrar en el año.
Pero que no ha llegado todavía.
Aquest cap d'any volíem fer la grossa. Però per culpa de les restriccions només farem salsitxa.
Ketchup, mostaza, salsitxes i panecillos.
Dijous 31 acaba l'any amb Ritme i els dos locutors de ràdio que es guanyen la vida venent hot dogs i punxant funk i soul, Ot Burgaia i Aleix Graell, volen fer-te ballar per entrar el 2021 amb una altra actitud. La nit de Cap d'Any, a partir de les 10 de la nit, escolta Salsitxes Paradís, especial mossegant el 2020, un programa que ha estat aprovat pel Procicat.
Salsitxes Paradís, la música que s'escolta amb ketchup i mostaza. Do what you want!
Borja Vázquez, Ana Giner, ¿se puede ser optimista hoy?
Totalmente. La empresa, en casa, es el momento de rodearse de un buen equipo.
Tenemos la oportunidad de definir cómo queremos recordarnos cuando se hable de esta crisis.
En el podcast de Banco Sabadell hablamos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Podcast de Banco Sabadell amb Toni Garrido. seonsiguis.com.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Per sortir fora de Sabadell i de la comarca i fer un repàs a l'actualitat més general que avui ve marcada per la política, perquè Miquel Iceta ha renunciat a ser el candidat del PSC a les eleccions al Parlament.
Arran de la seva renúncia, els socialistes situaran al capdavant de la candidatura a l'actual ministre de Sanitat, Salvador Illa. El partit té previst fer una executiva a les 13 hores on es proposarà el candidat i que posteriorment s'haurà de votar al Consell Nacional.
Per altra banda, Lorena Roldán deixa Ciutadans i fitxa pel Partit Popular.
La fins ara número 2 de Ciutadans al Parlament, Lorena Roldán passarà a ser la número 2 dels populars a la llista per Barcelona a les eleccions catalanes. Roldán ha explicat que seguirà defensant els mateixos valors des del president Alejandro Fernández. Tot això després que l'exdirigent liberal fos escollida a les primàries, però la direcció del partit decidís substituir-la per Carlos Carrizosa.
Cap persona del mig miler d'assistents al concert de l'Apolo es va contagiar de coronavirus.
L'estudi demostra que és segur participar en esdeveniments massius amb mesures que es van seguir, test d'antígens, mascaretes FFP2, controls de fluxos, però també amb mesures de seguretat. Els doctors Josep Maria Llibre i Boris Rebollo, responsables de l'estudi, asseguren que com més s'allunyin de les mateixes condicions de l'assaig clínic, major és la incertesa que no sigui un ambient segur.
Catalunya reprèn la campanya de vacunació contra la Covid-19 després del retard en l'entrega de Pfizer.
Avui s'ha començat a subministrar les 60.000 dosis setmanals que pertoquen a Catalunya. En conseqüència, s'ha reiniciat la vacunació a residències que s'allargarà fins dissabte, tal com estava previst. Segons el Departament de Salut, ja hi ha 1.233 persones vacunades contra la Covid a Catalunya.
I un últim apunt, el Parlament britànic aprova l'acord comercial del Brexit amb la Unió Europea.
La Cambra dels Comuns ha avalat el pacte de relacions amb 521 vots a favor i 73 en contra per part dels independentistes escocesos. El primer ministre, Boris Johnson, ha destacat que els britànics obren un nou capítol per recuperar el control sobre les lleis i el seu destí nacional.
Moment pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El centre d'esports ha intensificat durant la jornada d'avui la seva posada a punt pel retorn a la Lliga. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Al matí, la plantilla arlequinada s'ha entrenat a les instal·lacions del CAR de Sant Cugat. Fa una estona ha acabat la segona sessió, que ha tingut lloc a Sant Oleguer.
I la millor de les notícies és que Antoni Hidalgo ha comptat amb la totalitat dels efectius sense que cap jugador hagi mostrat cap contratemps. Per tant, i si res es torça, el de Canovelles no haurà de lamentar cap baixa per lesió per al primer partit del 2021 a Montilivi. Gregor Sierra, central arlequinat, espera un partit ajustat contra el Girona.
Está demostrado en esta liga año tras año y especialmente este año pues que la competitividad es máxima y que, bueno, independientemente del rival que te toque, los partidos los tienes que sufrir tanto como para ganarlos o para, bueno, cuando nos está tocando perder y bueno, está en detalles, ¿no? Los partidos están en detalles, sea el rival que sea.
El Girona, de la seva banda, ha tornat avui a la feina dos dies més tard que el Sabadell, però també cal dir que el seu últim partit va ser també dos dies després que el dels arlequinats. Tot i mostrar símptomes de millora, els de Francisco, ara vuitens, van tancar l'any amb derrota a Tenerife. La teoria indica que ha de ser superior al Sabadell, però Grego avisa, això s'ha de demostrar sobre el terreny de joc.
Yo pienso una cosa al respecto de, como me decías, del tema del Español, de equipos que sobre el papel pueden ser superiores. Bueno, yo pienso que esos equipos que son superiores, pues si de verdad lo son, lo tienen que demostrar, ¿no? Y bueno, y eso se demuestra en el terreno de juego y nada. Nosotros máxima confianza en lo que hacemos, máxima confianza en que sabemos que, bueno, que estamos dando pasos adelante, que estamos mejorando en muchos aspectos y nada, creo que tenemos que seguir con ese crecimiento. I, per supuest, pues, ir a Girona i a tratar de coger los tres puntos.
L'equip s'entrenarà tots els dies sense descans abans de jugar aquest compromís el dilluns a 6:45 de la tarda.
Instagram @RadioSabadell. Segueix-nos.
La campanya El futbolista desaparecido, que fa referència a l'exarlequinat Andrés Jasso, jugador mort durant la Guerra Civil, ha fet un pas endavant amb l'objectiu de buscar les seves restes. A través d'una entrevista a Ràdio Sabadell, la Comissió Històrica ha trobat les primeres imatges de vídeo del navarrès, en aquest cas amb la samarreta del Sabadell. Adrià Royo, bona tarda.
Hola, Karen. Entrevistàvem avui al programa Hotel Suís l'autor del llibre Rojos, Fútbol, Política i Repressió en Osasuna, Miquel Huarte. En ell s'explica el cas de Jasso, el cos del qual encara està en parador desconegut. Un futbolista que a principis dels 30 va jugar 8 partits amb la samarreta del Sabadell, un d'aquests ben històric, segons ha recordat avui Amador Rincón, de la Comissió Històrica del Centre d'Esports.
Diem que és històric perquè té la particularitat de que va ser un partit de festa major i és el primer que tenim constància a la memòria històrica, hi han imatges en moviment. O sigui, diguem-ne que és el primer vídeo d'un partit que tenim. Evidentment, són només fragments, un minutet el que tenim, però es pot veure la figura d'Andrés Jasso, no?
Primer partit del Sabadell amb imatges de vídeo, però també primer cop que la família d'Andrés Jasso el veu amb imatges en moviment, jugant un partit de futbol i no pas en fotografia com fins ara. Qui encapçala aquesta campanya és Aurea Jasso, neboda de l'exjugador del Sabadell, de 93 anys i que abans de morir vol enterrar dignament el seu familiar. La troballa d'avui, diu Huarte, és una nova esperança per ella.
Como dice Aurea, que ella en vida pudiera tocar el cielo, ¿no? Estas imágenes yo creo que para Aurea van a ser casi como un milagro, ¿eh? Y yo le mandé a su hijo, a la hija de Aurea, y me dice, sí, sí, está ahí, está ahí. Tiene una característica en la frente, el pelo le hace como un pico y es bajito. Y yo, pues al principio no lo vi, pero luego ya me di cuenta que sí, de tantas fotos, pero su nieto sobrino sí que lo reconoció enseguida.
Jasso va morir l'any 37 durant un bombardeig del bàndol nacional a Cangas de Onís, Astúries, ja que aleshores militava l'Sporting de Gijón. I tot i sospitar-se la fossa comuna on podria ser-hi, de moment encara no s'ha posat fil a l'agulla. La reivindicació de la campanya al futbolista desaparegut fa avui amb aquest vídeo un petit pas més per acabar trobant-lo.
Ens centrem ara en l'òrbita del Club Natació Sabadell. L'entitat presidida per Claudi Martí ha engegat una campanya de micromecenatge destinada al seu pla Pedrera. Cada any s'aporten 800.000 euros a la seva base, però les retallades derivades de la pandèmia han obligat el club a buscar noves fórmules de finançament per mantenir el nivell.
A través d'una plataforma creada amb els propis mitjans del Natació Sabadell, qui ho desitgi podrà fer la seva aportació en cadascuna de les diferents seccions. La xifra objectiu és de 250.000 euros, però tal com ha indicat el director esportiu del club, Xavi Balaguer, tot el que recapti anirà directament a les arques de l'entitat.
Cada secció té desgranats una miqueta els projectes pels quals pot anar l'aportació i també pot anar, doncs, diguéssim, per una aportació més general, que no sigui només d'una secció, sinó del Pla Pedrera en general del Club de Just Sabadell. I, evidentment, qualsevol euro que vagi en aquesta plataforma, doncs, arribarà als esportistes del club, als esportistes de base del club, que no oblidem, són uns 1.500 esportistes federats que tenen, diguéssim, una transversalitat molt gran, atès que som un club multiesportiu.
Les donacions es podran realitzar fins que es tanqui l'exercici 2021, és a dir, fins al pròxim 31 d'agost a través del portal web comptemamtu.com.
Hi ha moltes ganes, després de tants dies, ja trobem a faltar a jugar. Clar, jo porto des del dia... Bueno, tots portem des del dia 10, sense entrenar ni res, i crec que ja toca.
El Club Natació Sabadell de Futbol Sala reprèn avui els entrenaments després d'uns dies relativament convulsos. L'última jornada que havien d'afrontar els nedadors en Lliga va quedar suspesa per casos positius a la plantilla. Entre ells, els de qui escoltàvem, el porter Josep Maria Martínez, ja recuperat.
Després de 3 setmanes, l'equip per fi torna a la rutina. Entre l'ajornament, el confinament i les festes haurà passat tot aquest temps per als de Borja Burgos. Ara, però, toca remengar-se perquè aquest mateix dilluns el Natació Sabadell disputarà precisament el duel suspès fa uns dies contra el Manresa. Martínez creu que serà un duel clau per les aspiracions de l'equip.
És un partit, amb el Manresa sempre són partits importants perquè té una molt bona plantilla i sempre és un equip que està sempre a dalt. I com t'has dit abans, la classificació està molt apretada i crec que si guanyem podríem marxar 6 punts d'ells, si no m'equivoco, i dels altres també desmarcar-nos una mica, que està tot molt apretat per allà dalt.
Ara mateix el club és líder del subgrup 3B de segona B amb 18 punts, 3 més que Mataró, Manresa i Segorbe. L'enfrontament al Pujolet tindrà lloc el dilluns a 8:45 del vespre.
I en waterpolo, la selecció espanyola femenina amb 4 jugadores de l'Astralpool presents tanca la seva concentració a Màlaga.
Ahir Espanya es va imposar a Grècia per 15-12 en un partit amistós. Es tracta del primer enfrontament jugat pel combinat estatal en gairebé un any. Hi van contribuir Maika García i Judit Forca amb 4 i 2 gols respectivament. També van jugar la portera Laura Ester i Irene González. Avui també es tanca la concentració de la selecció masculina a Tenerife, amb la presència de 7 waterpolistes del club.
Gràcies, Sergi. Bona tarda.
A tu, Karen.
Mig minut per 8:15. És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dimecres 30 de desembre. Recordant-vos que tot el que us hem explicat ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Ara no marxeu perquè arriba a les 8 al 13 i a les 9 l'Amunt al Taló. Que vagi molt bé, adeu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.